Quan passen 6 minuts de les 11. Un any més, al Penedès en xarxa, comptem amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que quinzenalment ens destacaran algunes de les moltes activitats que organitzen arreu de la vegueria Penedès. Avui des de Domenys Ràdio, on saludem de nou la Lourdes. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs sí, tenim aquí a la presidenta de l'Institut d'Estudis Penedesencs, la Dolors García. Molt bon dia, Dolors, com estàs?
Molt bon dia. Hola, molt bon dia.
Com estem, Dolors?
Força bé, força bé, dintre de tot aquest maremàgnum que tenim tots plegats.
Déu-n'hi-do, no?
Sí.
Déu-n'hi-do, com es presenta aquesta nova temporada aquesta temporada 2020-2021 de l'Institut d'Estudis Penedesencs?
Bueno, amb moltes activitats, però ens hem posat a fer activitats virtuals, activitats també fent documentals, intentant facilitar que tothom pugui tenir accés a la cultura i a les nostres activitats, però ha de ser no presencial, sinó a través de xarxes, perquè bueno, vull dir, al final hem d'intentar col·laborar al màxim en què tots tinguem la millor protecció de salut que puguem tenir. I en tot cas, si és que hi ha una possibilitat de fer alguna cosa de manera presencial, doncs també s'organitzaria. Tot és que és molt difícil perquè amb el tema de la quantitat de públic que pots ajuntar per raons de prudència, no aconsella fer gaire cosa presencial ara per ara.
No, tenim el tema de cultura segura, que intentem que la gent vagi, però tot i així els aforaments són del 50%. El dissabte va sortir ja pel Procicat que aquestes reunions eren de 6 persones. Mm-hmm. Aleshores, clar, es complica tot plegat. Bueno, de fet, abans estàvem parlant de que ahir el Liceu s'estrenava després de tants mesos tancats i la veritat és que ho trobem a faltar, tot això, eh?
Sí, la veritat és que és molt diferent. Hem entrat en un canvi molt radical, molt de sobte, i això ens obliga a reorganitzar les nostres vides i les nostres formes de fer. És cert que hi ha activitats que es pot demanar també que hi hagi més aforament, perquè les de cultura, òbviament, necessiten un espai, però això també exigeix doncs, que tinguis la mascareta posada o que hi hagi altres elements que ajudin a donar seguretat. Uh-huh.
Doncs anem al lío.
Anem al lío.
Que tenim previst per... Jo he vist força coses, eh? I a més, per Vilafranca, per Gelida, per Bonastre... Sí, Déu-n'hi-do, sí, sí.
Bé, comencem per dates com aquest mes d'octubre. Ens trobem que el següent dilluns que ens tocaria és festa.
Sí.
I no podem fer... Doncs avui fem una mica de tot. Després ja mirarem de poder fer les coses més pausades. El primer que farem és el dia 10 d'octubre, farem una presentació també amb un vídeo de lo que és el grup de treball del Patrimoni de Vilafranca, que és un grup que ha nascut dins de l'Institut però que admet persones que no siguin membres, per tant, de catalogar, d'estudiar, de posar en valor tot el patrimoni que té Vilafranca del Penedès. Aquesta activitat queda dintre de les Jornades Europees del Patrimoni i, com dic, serà en virtual, per tant ho passarem per xarxes i estarà a disposició de que tothom que vulgui el pugui veure.
Uh-huh.
Aquesta és la primera. La següent és el divendres 16 d'octubre. Aquesta mirarem si es pot fer en presencial, és a Gelida, és en relació a la festa de Santa Llúcia, i seria la presentació d'una recerca que es va fer al voltant precisament d'aquesta festa, que és una festa molt curiosa, i veurem si realment es pot fer. En principi està programada en presencial, si no haurem de buscar l'alternativa i passar-la virtual. Hi ha un llibre que es va fer també en relació a aquesta festa, que encara no tenim la data exacta de presentació, és un llibre en què nosaltres hem col·laborat, però que és de l'Ajuntament de Gelida, i ens hem de veure quan es pot també fer la presentació per tots aquests temes que estem dient.
Sí, sí, a veure com va evolucionant tot plegat, perquè avui tenim A i demà tenim B i...
Sí. Tenim també una activitat que és presencial, que és una exposició fantàstica que es diu Tota pedra fa paret, que és la pedra seca a Catalunya. Aquesta exposició es porta a Bonastre. És una exposició, perquè sou una idea, aquesta exposició que s'hi tindran que està prevista per una sala de 100 metres, l'hem posat a una sala de 400 metres.
Uau.
Per la qual cosa hi hagi molta... I després només es faran visites programades, tot i que es farà els diumenges i es pot demanar potser alguna altra data, es faran programades i s'haurà d'estar inscrit, perquè el que no volem és trobar-nos en problemes
d'aforament
de cap mena.
Sí,
perquè s'ha d'anar... O sigui, si són 6, doncs hauran de ser 6, però és millor fer 4 visites de 30 minuts de 6 persones cada una que no intentar-ho fer d'una altra manera. L'exposició és molt interessant perquè és majoritàriament és fotogràfica, però es veu una mica tot el que és la pedra seca a Catalunya, que evidentment la Mediterrània, no només Catalunya, té una quantitat de riquesa en pedra seca extraordinària. Jo dic, tenim altres projectes dels que ara no puc parlar, que a més estan treballant amb altres països sobre aquest tema, i realment és fantàstic tot el que s'està movent a partir d'aquest patrimoni, que a més pot tenir una recuperació de cara també a temes de medi ambient. Per tant, és molt interessant. Ja veurem a partir de l'any que ve, que podrem explicar una mica més tot això. Només ara us deixo la pinzellada. Ja veureu que és una cosa superinteressant. Altres coses que es podrà veure a l'exposició, per exemple, són els tipus de pedra, els diferents tipus de pedres en què es poden fer aquest tipus de construcció, i a més es podrà tocar aquesta pedra. Es podrà tocar. Amb la qual cosa es pot fer una idea una mica més bona. Després ens veurem tots de rentar les pedres i les mans, però avui es podrà fer. Com molt bé queda definit dintre del que és aquesta idea, la pedra seca és un tresor de la terra, és l'obra callada del pagès, és un símbol d'identitat, és un patrimoni amenaçat, però sobretot és una cosa que avui dia ens convé molt tenir en compte. La pedra era un destorb, i en canvi van trobar la manera de convertir-lo en una cosa que els hi feia utilitat. Per això mateix, quan van plantejar les jornades d'estudis penedesencs, que tenien previstes uns altres, van canviar tot el programa i els van dedicar a la pedra seca i a les casetes de vinya al Penedès històric. Perquè també és una mica això, és una mica agafar un referent del que era complicat, del que era un destorb, i convertir-lo en una cosa que al final va ser útil. Aquestes jornades, que seran molt llargues, durant 6 setmanes, perquè tot és virtual, pràcticament tot, doncs comptaran amb 6 documentals que són nous, que els estem fent, els estem produint amb el suport i l'ajuda de les administracions públiques, que normalment fan convenis amb l'Institut, i que estaran i formaran part de la 10a edició de la Mostra Internacional de Cinema Etnològic de la Generalitat de Catalunya. És un treball molt, molt intens que sobretot està sobre les espatlles del nostre gran especialista en pedra seca, en el que és estudi de tècnica, que és pràcticament l'únic que té estudis de tècnica de pedra seca, que és a l'Abraham Guillén, però també comptarà amb tota la gent que puguem recabar, de que siguin de tota la vegueria Penedès, que els agradi participar, que siguin de grups de grups o centres de treball sobre la pedra seca. Volem que sigui el més... També hi haurà alguna representació de l'estat espanyol, i potser tindrem algun representant internacional també. Perquè, com us he dit, el tema de pedra seca és un tema que té una força extraordinària i és una cosa molt arrelada en tot el que és la Mediterrània. De tot això i tot el que és la programació, perquè a més hi haurà ponències, hi haurà col·loquis, tot és en base virtual, i tot això ja el podreu anar veient amb el programa. A partir del 1 d'octubre ja pujaran totes les informacions al web de l'Institut i allà trobareu tota la informació que us sigui necessària al respecte de totes les activitats que estem parlant. Es faran moltes coses dintre d'aquestes jornades, però majoritàriament, com us dic, serà tot virtual. Una de les coses que farem també és participar en el que és la Setmana de la Pedra Seca, que és una setmana que s'ha instaurat en record de que es va fer aquell reconeixement a la tècnica de la pedra seca per part de la UNESCO. Altra cosa que també tenim aquí a sobre ja és el recercat. Finalment el recercat es pot fer. El recercat, que és una trobada de centres d'estudis de tots els països de parla catalana, que es tenia que haver fet fa mesos enrere i que es va haver de parar, ara, perdoneu, ara ho podem fer en virtual. Qui organitza el tema és l'IRMU, Nosaltres som el grup, diguéssim, el centre d'estudis anfitrió, perquè entra dintre del que és la nostra àrea. Nosaltres som membres també de l'IRMO. I bé, hi ha una sèrie d'activitats que s'han hagut també d'ajustar a aquestes possibilitats, tot i que hi haurà alguna activitat presencial, o almenys es vol fer així, i una d'elles és el lliurament dels premis recercats. Per part nostra, per part de l'Institut, està previst la presentació d'un segell de correus que hem demanat pel Vendrell com a capitalitat de la cultura. No podem ensenyar la imatge fins que es presenti. També col·laborem amb proporcionant un documental sobre pedra seca que va fer la Núria Repiso. També farem difusió de tota la tasca que està fent el grup de pedra seca de Sant Vicenç de Calders. No voldria deixar res. Tenim el que es diu, són uns pòsters, és a dir, cada centre d'estudis que vol pot presentar una mena de cartell dedicat a un tema. Nosaltres l'any passat vam dedicar-lo a les muralles urbanes i aquest any el pòster l'hem dedicat a les muralles urbanes perquè realment és molt interessant veure un altre patrimoni que tenim, que el tenim al costat moltes vegades i que no el tenim ben localitzat. I també anunciem que per a finals d'aquest any, abans d'acabar l'any, un dels llibres que farem, que són molts els que tenim en marxa, però un dels llibres és precisament L'origen del Vendrell, escrita per la Núria Canyelles. I ara fa poc, la Maria Teresa Baltasar va publicar el llibre Entre vinyes, nosaltres tenim l'honor de poder també participar en aquest llibre. Tenim també un altre, que és dintre de l'any Perucho, també en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, amb el suport de l'Ajuntament d'Albinyana, és la llibreta de Chaconin, que ja l'havíem publicat nosaltres fa molts anys enrere, i que es torna a publicar per tornar-la a posar a l'abast de
tothom.
Sí, bueno, dintre de les limitacions, torno a dir que aquests temes tenen.
A més, un any Perucho, que precisament era l'aniversari, ho havia programat la Generalitat, i que també ha patit les conseqüències de la Covid.
Sí, a veure, n'hi ha un altre, n'hi ha diversos anys d'aquests que estaven previst. Hi havia un que no ens tocava de prop, però que realment també era molt interessant i que tots han vist que no podien donar el desenvolupament que tots voldríem, no?
I de fet, hem perdut la capitalitat de la cultura catalana, del Vendrell.
Bueno, perdre-la no l'hem perdut, però intentarem que com a mínim el segell quedi ben reflectida, però perquè el segell porta això amb la seva inscripció, però clar, ha limitat moltíssim la possibilitat de tot el que es podia fer. Tot el recercat estava previst que fos presencial i al Vendrell. I havíem previst doncs, tot el que hi ha i alguna cosa més, però clar, tot això es va haver de recomposar per intentar donar-li una viabilitat i una realitat. A més, és que tenim un cert sentiment d'obligació que això no pari, que hi hagi una oferta cultural, malgrat les limitacions, i aprofitar el que tenim, que és la tecnologia d'ara. Això obliga també a que ajudem els que no tenen aquest accés a la tecnologia a que el puguin tenir. I això també és una tasca de tothom. Això també ens hem de posar tots a ajudar una mica. Perquè, clar, hi ha gent que és més gran, que li costa més, i en canvi, vull dir, necessiten, com tothom, poder tenir aquesta vitalitat de poder viure aquestes activitats que presencialment ja no es poden fer.
Clar, perquè parlàvem abans d'entrar a l'estudi que us heu hagut d'adaptar a nivell tecnològic, però hem fet un salt que bueno, aquí ens trobem diversos problemes. Primer, que les plataformes doncs, tenen els recursos que tenen, que les persones tenim els recursos que tenim, i a banda no podem obviar una cosa que és la bretxa digital, és a dir,
i que existeix.
I que existeix.
Hi ha moltes persones que poden tenir un ordinador, però mai han fet ús d'una càmera, mai han fet ús d'un ordinador per tenir una conversa telefònica. Aleshores, ara es veuen que si no volen quedar-se aïllats d'aquesta situació, han de fer un curs accelerat amb un tema que quan fa uns mesos enrere entrava una plataforma era un problema horrorós. Ara no, ara ja han entès que han d'anar a que hi hagi un enllaç i que ja puguis tirar milles. I que sigui bastant senzill. T'haig de dir que nosaltres que tenim una plataforma concreta pel treball intern de l'Institut, El primer que vam fer és un manual d'ús de la plataforma, perquè ens sembla molt senzill, però el qui ho rep, i és la primera vegada que es troba allò amb la pantalla, o sigui, tu has fet l'enllaç i et surt un cartellet que dius, vols unir-te amb micro o només d'ullet? Si tu no el vas, si no el vas construint una mica, doncs és una mica complex. I com dic, ara estem ja acostumats a treballar en 4, 5 o 6 plataformes diferents, perquè depèn d'en qui tens relació,
les plataformes, si no,
cada una. Llavors, al final, ja el que tens és una experiència múltiple, però totes tenen que acabar de fer el seu desenvolupament, per sobretot per a aquelles que vulguin ser classes, que es puguin fer classes, seminaris, col·loquis, etc. Llavors, el primer problema d'això és el cost que tenen les que tenen una mica de capacitat. I després, que també hi ha un altre problema afegit, és que tu difícilment pots agafar i parlar amb algú que t'expliqui les coses. Et posen uns vídeos, t'envien uns correus electrònics, però tu tens unes preguntes que no són les de l'altre. Són les teves específiques. I no pots parlar amb ningú perquè et digui, escolta, mira, això que tu estàs definint, et va aquest programa bé o et va aquest programa millor. I això també està donant que hi hagi tantes plataformes diferents i que hagis d'aprendre treballant en tantes de diferents, perquè és que no n'hi ha una altra alternativa.
Clar, vas tocant botons fins que aquella que per fer una conferència, com el que està previst que feu, doncs aquella et serveix, no? I per un... Clar, has d'adaptar-te a moltes plataformes. Sí. Jo l'altre dia em deia en Zoom. Dic, vale, molt bé, Zoom. Sí, sí, però sí, si són quatre, bones. WhatsApp. És a dir, depèn,
bueno, depèn
del
temps. Depèn, jo... No, és que és així, depèn del que vulguis. És a dir, si has de tenir 25 persones i no necessites gaires presentacions, pot ser un Gipsy, pot ser un Skype, pot ser el que sigui, depèn. Ara, quan ja comences a tenir que compartir documentació, a treballar sobre un document, diverses persones, cadascú des de casa seva, sense ser un drive, sinó en directe.
Uau. Això és complex.
Per això es pot fer i de fet es fa, però clar, què passa? O tu estàs mantenint una reunió i a la mateixa vegada estàs escrivint el que necessites, que pot ser a la vista o no a la vista. I tot això, hi ha plataformes que donen molt recorregut. Però després tens el problema de les càmeres i la capacitat de fer un bon vídeo. I aquí ja topes, perquè clar, normalment, per molt que agafis la qualitat que millor s'adapti, te trobes les amples de bandes de cadascú i al final veus el que veus. I ens hem d'acostumar que no podem veure'ls com si veiéssim la tele, que es veu perfecta, o un documental fet professionalment, que es veu perfecte, sinó que bueno, veus salts, de tant en tant sembla que tothom s'ha quedat congelat. I és la realitat en la que haurem de treballar. Però bueno, vull dir, amb el pas del temps, tot això m'imagino que també s'anirà superant, no? Que s'anirà millorant. No deixa de ser un repte bastant potent, per molta gent. I com tu has dit, sobretot és un perill de que aquesta bretxa digital que hi ha pugui ser una esquerda absoluta que separi d'una manera definitiva una part de la societat. I això sí que hem d'intentar de totes que no ens passi.
Ja, però nosaltres estem aquí a Sant Jaume, als almenys, i encara tenim sort que tenim fibra òptica.
Sí.
Però te'n vas a Calafell i encara no tenen. Mm-hmm. Cunit, és a dir, poblacions de 10.000 habitants, sí, de 20.000, de 30.000, mm-hmm, i resulta que ells no ho tenen. Mm-hmm. I nosaltres aquí sí, és a dir, sembla una mica il·lògic, però afortunadament els ajuntaments doncs han posat les piles i dir, doncs si Movistar, per exemple, no farem publicitat, si aquesta no arriba...
Que
arribi una local com les que tenim i fantàstic.
Sí, però tampoc arriben a tot arreu. Per exemple, a les Masies no en podem tenir fibra.
No.
Jo tinc la diversió de tenir la línia de fibra òptica que passa per casa meva, per on jo visc, per la finca de casa,
sí,
i només haurien d'agafar i empalmar la casa, potser els hi costaria 100 metres de cable, i ens diuen que no ho poden fer. Aleshores, nosaltres, per exemple, fa ja molts anys que funcionem amb un 4G, que suposo que després passarà un 5G, però amb el 4G a casa fa anys que funcionem. Per què? Perquè si tu necessites recursos amb el teu ordinador, no pots funcionar amb un sistema que sigui convencional perquè no dona el suport que necessites. Clar, tot això, torno a dir, és un problema que l'adaptació a les situacions i i la realitat tecnològica és complexa. També passava amb els telèfons, a veure, quan van començar els telèfons tampoc tothom ho podia tenir. I ara estem en aquest cicle, no?
Doncs ens haurem de posar les piles. En aquest sentit. Escolta, i el tema de documentals sí que ens has comentat abans,
sí.
Que has sigut...
Va ser una decisió, perquè clar, com podem aportar realment un material que pugui ser interessant i que quedi sobre les jornades, si no podem muntar el que sempre fèiem, que era ens trobàvem i ens passàvem dos dies sencers, entre una tarda, un dia sencer i un matí, dedicant-se a treballar aquells temes. I vam pensar que l'única solució era fer documentals, perquè d'alguna manera és un element que permet portar els elements a la persona sense que aquesta persona s'hagi de desplaçar. Llavors, en principi estan previstos 6, esperem que es puguin concloure els 6 sense cap problema. Un està dedicat al Baix Penedès, l'altre al Penedès, l'altre al Garraf i l'altre a la Noia, aquella part que pertany a la vegueria. I després n'hi ha dos més, un és sobre tipus de construcció de pedra seca i l'altre sobre com protegir els temes de les construccions de pedra seca. Haig de dir que com n'hi ha tantes, les úniques proteccions són locals. Però volem posar a l'abast de tots els ajuntaments el coneixement de com els poden protegir, que a més és senzill, que entenem que ningú pot protegir-lo tot perquè no es podria, perquè hi ha una quantitat espectacular, però sí n'hi ha peces especialment interessants en cada lloc que potser a cada municipi li pot interessar tenir aquella o una o dos o tres...
Que estiguin
ben conservades. Llavors, per això... Aquest documental té aquest altre afegit, no? Tenim, com he dit, hi ha moltes altres coses. Una cosa molt interessant que es podrà parlar és una ponència en què, com parlem de lo que són formes de construir rurals, està per un costat també el que es diu caseta de vinya o molassa, depèn on vagis, perquè allà no hi ha pedra seca i han tingut necessitat també de tenir uns elements que els hi ajudin. I per últim també està la tàpia. La tàpia el que passa és que desapareix perquè... I llavors vam pensar com ho podíem explicar i vam pensar amb el Josep Pou de la Ciutadella Ibèrica, perquè ells allà tenen un laboratori super reconegut internacionalment, que aquí no en som capaços de donar-nos compte, i ens parlarà una mica com funcionava aquest tema en el món dels ibers. Jo, sorpresa, ens parlarà una cosa molt interessant d'aquí, de les Masies de Sant Miquel, sí, que no explico ara.
Sí, perquè aquí encara està per descobrir moltíssimes coses.
Han descobert una cosa fantàstica, però no...
Suposo
no...
que en aquest tram de temps, no?, des de l'agost cap aquí,
molt
novedós, perquè encara...
Molt novedós i ens va dir, ho posarem, fantàstic.
Uau.
Sí, que molt bé, vull dir, mira, contem amb molta gent que tracta de tots aquests temes des de diferents... àmbits, i l'únic que demanem a tothom és bona voluntat, com nosaltres estem posant, perquè una altra cosa no podem fer més que allò que podem fer dintre les limitacions que en aquest moment tenim.
Doncs des d'aquí del Penedès en Xarxa, esperant que d'aquí un mes ens tornis a visitar, només que entrin al web de l'Institut d'Estudis Penedesencs i que s'apuntin a tot el que esteu fent, que serà molt, molt gros, estic seguríssima.
Ho intentarem.
Dolors García, presidenta de l'Institut d'Estudis Penedesencs, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres. M'agrada molt poder-nos retrobar perquè vol dir que tots estem encara donant molta guerra.
Exacte. Una abraçada.
Igualment.
Gràcies, Lourdes i Dolors. D'aquí unes setmanes, nova cita amb l'Institut d'Estudis Penedesencs. I ara ens plantem a 11:45, última cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès. I després ens retrobem amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim tot seguit un darrer repàs a la informació d'àmbit local i comarcal en el Penedès en Xarxa i us expliquem que l'Ajuntament de Calafell manté la Festa Major de Segur, reduint-ne els actes. Dóna suport a algunes activitats organitzades per les entitats. Des de Domenys Ràdio, Lourdes Meronyó, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de Calafell manté la Festa Major de Segur de Calafell reduint-ne els actes. No organitza activitats pròpies, però dona suport a algunes de les que ha preparat el col·lectiu Engalanats i a l'ofici i l'ofrena floral de la parròquia. La tradicional missa del dia 29 de setembre tindrà, això sí, importants canvis per a garantir la seguretat i l'aplicació de la normativa sanitària. L'ofici es trasllada de l'esplanada de l'ermita de Sant Miquel a l'església de l'Assumpció. El temple permet el control de l'aforament, que per als actes religiosos és del 50%. A més, enguany no hi aniran els col·lectius que assisteixen habitualment a la missa de Sant Miquel, com la policia local que celebra el seu patró o els residents als geriàtrics. L'ofrena floral al patró es manté, però amb limitacions. Només podrà fer-la una persona per cada entitat o grup participant. De la seva banda, els engalanats han organitzat una festa major esgangalada, confinada de Sant Miquel, que es podrà seguir a YouTube.
I hem de dir-vos també que s'anul·la l'edició del 2020 de la Fira Sarroca Medieval. Des de Canal 20 Ràdio, Raimon de Cara, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de Sant Martí Sarroca ha comunicat que Sarroca Medieval, la fira de temàtica medieval que cada any se celebra a l'octubre al conjunt monumental de Sant Martí i al seu voltant, i que enguany estava previst que se celebrés del 10 al 12 d'octubre, queda anul·lada a causa de les mesures restrictives i de seguretat ocasionades per lluitar contra la Covid-19. En els darrers anys, Sarroca Medieval aconseguia reunir més de 7.000 persones i els visitants podien passejar i comprar pel mercat medieval, gaudir d'actuacions itinerants, seguir visites teatralitzades al castell, provar les antigues atraccions medievals o bé triar entre una àmplia programació d'activitats infantils.
I anem tot seguit també a la capital del Cava. Des d'allà ens expliquen que el vídeo dels enòlegs per salvar el vi català durant el confinament participarà al MOS 2020. Des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. La peça enregistrada en l'època més dura de la crisi provocada pel coronavirus, que es va titular Globs de vida català, participarà a la secció collita del Festival de Cinema del Vi i el Cava, que es fa al Penedès i al Priorat.
Ara més que mai
hem entès que l'enòleg,
la vinya, els viticultors
tenen un paper fonamental en aquesta lluita.
Que la dedicació i la fermesa
són imprescindibles per seguir construint la nostra història.
Que quan tot es capgiri,
sempre podrem trobar la naturalesa del nostre paisatge
dins d'una ampolla de vi.
Ara més que mai,
Globs de vi català per salvar la nostra cultura.
La secció collita està oberta a tota mena de treballs audiovisuals de qualsevol nacionalitat i de qualsevol durada que tracti sobre el món de la vinya i el vi des de qualsevol vessant. L'audiovisual es va gravar amb la participació de diferents membres associats i pretenia ser una crida digital per salvar el vi català d'aquesta situació que ha afectat de ple al sector.
I des de Ràdio Vilafranca us informem, en l'àmbit de les notícies del món cultural, que Obeses, la Cobla Berga Jove i el Cor d'Obeses han fet vibrar l'Auditori de Vilafranca amb el seu concert. El Quartet de Música Moderna Obeses, la Cobla Berga Jove i el Cor d'Obeses presentaven ahir diumenge a Vilafranca el seu projecte conjunt, un concert del tot revolucionari, tant per l'esfera contemporània com per la tradicional. En un auditori municipal adaptat a les mesures sanitàries per evitar la propagació del coronavirus, la formació va fer vibrar el públic des del moment en què van pujar sobre l'escenari amb una entrada triomfal. Les peces més importants de la discografia d'Obeses apareixen en aquest concert presentades amb els arranjaments elaborats per Arnau Tordera amb els timbres característics de la cobla, sense oblidar el llegat de músics catalans. D'aquesta manera, Obeses, la Cobla Berga Jove i el Cor d'Obeses plantegen una proposta única i original. El concert estava programat la temporada passada, però es va haver de reprogramar a causa de la pandèmia i ha estat un dels primers plats forts de la temporada actual, que s'allargarà fins al gener de l'any que ve a l'Auditori de Vilafranca.
Penedès en xarxa.
Ara són 7 els minuts que passen de 11:45.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
I'll state my case, of which I'm certain.
Aquest dilluns ens retrobem a l'estudi de Ràdio Vilafranca amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro, que ens ha donat el sí i ens ha dit que ens acompanya una temporada més, i comptarem amb ella els dilluns cada 15 dies per tancar la història de cada matí. Montserrat, bon dia, ben tornada.
Bon dia, un plaer estar aquí, començar temporada i fent les coses a la nostra manera.
La sintonia que ens acompanyarà és aquest My Way de Frank Sinatra, amb molta intencionalitat per part teva.
Oh, i tant, és de la cançó que m'enamora de fa molts anys. L'altra també, de l'Elvis Presley, que posaven, que era Enamorándome de ti, va ser més posterior en la meva vida. O sigui que us estic posant detalls de la meva vida i que crec que aquesta ens acompanya molt, perquè la traducció és fent-ho el meu aire, a mi manera, fent-ho el meu aire, ens acompanya molt amb l'emmarcat dels temes que anirem tocant, que ja els has dit, que és Com ser tu.
Aquesta secció canvia d'aires, agafa nom nou, agafa cinta nova i ara es dirà Com ser tu. Això és una frase a la qual hi recorrem molt, no? Sigues tu mateixa, sigues
sí,
tu mateix.
Sí, però no et diuen mai com.
El quid de la qüestió és el com. Com poder ser com, el mateix, no?
Com, sí, com. I evidentment no farem fórmules màgiques, però podem donar direccions, línies, exemples, i bueno, i si ens truqueu vosaltres, doncs també. Dir, a veure, i dintre d'aquesta situació, com puc ser jo mateix? Pues estupendo. Poseu-la sobre la taula, que la respondré, la respondrem aquí, perquè l'important és el com. Ja ho diuen, d'idees en tenim moltes, però posar-les a la pràctica és una altra història. Per tant, de bones intencions en tenim moltes.
El món és ple, no?
Exacte. D'anar al gimnàs, quan comenci la temporada, el primer d'any, no? Allò que fem, vull dir, de la intenció la tenim, però el com ho farem per fer-ho és el que realment ens donarà una realitat, vull dir, un fet, un avançar amb aquesta idea. Evidentment, hem de tindre la idea, hem de tindre la intencionalitat, perquè una cosa sense l'altra no funciona, però també s'ha de materialitzar i s'ha de posar a terme. Aleshores, el nostre secret aquí és la paraula com.
Ens donaràs eines, ens donaràs pistes, consells, no respostes. És un camí que ha de trobar cadascú no?
Uh-huh. Sí, perquè cadascú som diferent. Aleshores, podem suggerir diversos recursos, cadascú a lo millor, i segons quin dia provo aquest recurs, aquest dia no funciona, però provo un altre dia i sí que funciona. Per tant, cadascú som cadascú, però això no treu que puguem tenir una sèrie de ventall de recursos o de reflexions que la gent els agafi i que pugui intentar a la seva manera adaptar-los i ja està.
Com ser tu a partir d'avui, els dilluns, quinzenalment, tot acabant aquest Penedès en xarxa amb la Montserrat Ferraro, que avui per estrenar secció ens planteges que hi ha tantes opinions com persones hi ha.
Oi tant.
Que complicat, doncs.
Oi tant, oi tant. Mira, la gent es baralla molts cops per tenir la raó. I llavors dius, la raó? La teva raó. Des del teu punt de vista, com deien les iaies, tot depèn del color del cristall on es mira. La meva àvia deia això. I és que és cert, depèn de l'angle en què tu estiguis veient una situació, pots tenir un argument o pots tenir un altre, i pretens tenir la raó, però és que tens la teva raó. Aleshores, no nego que hi hagin coses amb les que ens hem de posar d'acord, però discutir per tenir la raó no és el més essencial, i tots els que ens esteu escoltant sabeu quantes i quantes vegades ens hem discutit per tenir la raó i acabem sense ser nosaltres mateixos. Perquè és que no vols discutir, el que vols és que se t'escolti la teva raó. Potser el que cal és respecte, escoltar l'argument d'un, escoltar l'altre, veure quins punts hi ha en comú i treure una conclusió útil. Però discutir perquè el meu és més important que el teu és més important que el meu, és discutir per lo que se'n diu en psicologia pugnes de poder, que poder, perdó, pugnes de poder, vocalitzat millor ara, que són les que realment ens porten a voler tenir una única i exclusiva raó. I hi ha tantes raons com a persones. Aleshores, això s'ha de poder respectar.
Aquestes pugnes de poder són més masculines que femenines? Hi ha més testosterona aquí?
Sí, molts cops l'agressió en la discussió pot arrencar per la testosterona. Ara les dones tenen un punt més xinxon. insisteixen més, no? La pujada to de la discussió pot venir també més de la testosterona, però sí, és important des de la vessant masculina tenir la raó. I amb això et posaré un exemple molt divertit, que és quan he treballat amb dones directives, i jo mateixa que ho he viscut,
estant
decana del Col·legi de Psicòlegs, i he treballat amb moltes dones amb direccions d'empreses i direccions d'institucions i de negocis, que és allò de que, vull dir, mira, avui ens reunim el secretari i jo, per posar-te un exemple, és un exemple, viscut, que és real. Doncs avui hem discutit el secretari i jo, i la idea l'ha presentat la directora. Però bueno, la directora li diu al secretari, saps què? Quan anem a la Junta General, es posa-ho tu que acabarem abans. Per què? Perquè l'exposar-ho la dona, en aquell cas succeïa, sembla que quan la dona exposa alguna cosa, no ho ha pensat. Encara hi ha l'ancestre, si hi ha, en aquell cas era parietal, era la meitat de dones, la meitat d'homes, però els homes saltaven dient, mireu, ens hem reunit, va dir el secretari aquest, ens hem reunit la directora i jo i hem arribat a aquesta conclusió, aquesta i aquesta, i la resposta era, ah, estupendo, que bé, quina bona idea,
I
Antoni,
si
i tal.
I la directora que és dit si, exactament el mateix, si no hagués tingut el mateix resultat?
No, els exemples que ens trobàvem era molts cops, o sigui, a veure, no era sempre, però era un tant per cent important per tenir-ho en compte. Quan la directora deia, ens hem reunit, el secretari i jo hem plantejat aquest tema, farem això, això, i per què els homes? I com és que arribeu a aquesta... I de què servirà això? I dius, en fi...
Si exposa una dona és més qüestionable que si exposa un home?
Era qüestionable en aquell moment, vull dir, ara tindríem que fer uns altres estudis a veure si han canviat, espero que alguna cosa haguem canviat, però en aquests moments era qüestionable, és la història de l'ancestre de que la dona ho diu sense pensar. I això d'on us tret? I això per què? I
però dius, la frase era la mateixa. Reunits el secretari i jo, sí, o reunits la directora i jo...
La mateixa. A més, ho vam fer express. La mateixa, la mateixa. Però, com aquell dia deia, mira, com tinc ganes de sortir a prendre alguna cosa i acabar abans de la reunió, li va dir, digue-ho tu. I vam acabar, vull dir, es va acabar abans de la reunió, m'ho va explicar. Es va acabar abans de la reunió, va funcionar bé. Ai, quina bona idea, clar, i això anirà bé per això. I llavors la resposta, sí, responien tots dos. Sí, per això, per això, per això. Ah, doncs que bé, Antoni, que hagueu fet aquesta reunió i tal. Els homes referint-se amb els homes, no?
És efectiu, però és trist, al mateix temps.
Sí, és efectiu, però és molt trist. El que passa és que s'ha de ser llest.
Maniobrar.
S'ha de ser llest i a l'hora de la veritat hem de ser interessats positivament i saber què volem i no estar barallant-se perquè, mira, jo els hi deia molts cops, si tu tens la direcció de l'empresa, no necessites demostrar que manes, només has d'exercir-ho. Per tant, s'han de buscar les vies pertinents per poder posar sobre el terreny tota una sèrie de qüestions i no tens que demostrar res, ho exerceixes. Vull dir, clar, si et deixes qüestionar, a lo millor és, evidentment que és lògic perquè et generen incertes inseguretats i una es pot deixar qüestionar, però que a l'hora de la veritat, si tu mires i dius, saps què? S'ha acabat la reunió. Vull dir, si voleu us ho porto per escrit, perquè jo avui he de marxar i us ho portarem per escrit, us ho mireu, ho valoreu i el pròxim dia tornem a acabar la reunió. Però manega la reunió i no et deixis envair per coses que realment fan perdre el temps. I ho sabem, perquè les reunions són operatives la primera hora. A partir de la segona hora, normalment, són les pugnes aquestes que van sortint que no deixen que es finalitzi la reunió i que esgoten el personal quan no és necessari. Jo quan a les empreses els he recomanat sigueu naturals, és com ser tu com a director o directora i feu diverses reunions, però curtetes. Les coses, en el moment en què tinguis clar l'entrada i la sortida de la reunió, per tallar i que puguis expressar o que puguis preguntar tot bé, vull dir, ànim, sí, salut, bé, val, projecte que tens en marxa tu, val, estupendo, ens posem en marxa, sí, vinga, som-hi.
Quina és la durada ideal? Perquè tendeixen a allargar-se molt en aquest país.
Mira, per aquesta que t'estic dient la fèiem en un quart d'hora, 15 minuts. Depèn de la quantitat de departaments que tingui l'empresa. Pots fer mitja hora, però es recomanava que siguessin àgils. Si l'empresa té menys departaments, un quart d'hora. Si té més departaments, una mitja hora. Però més per fer més reunions, per fer diverses reunions, si les fas d'una hora es fan farrugoses, però si estàs un quartet d'hora, que és com una trobada, que és com fan els entrenadors, que també se'ls recomana en psicologia de l'esport, tens els teus esportistes, què et costa? Reunir-los, que vinguin un moment i mirar-los als ulls, contacte visual. Hola, què tal? Bé, tothom estem bé? Sí? Dormit bé? No sé, unes preguntes lights, però molt importants, que fan que aquell esportista se senti present, igual que els treballadors, igual que els directius que tens de cada departament. Vull dir, es manté una comunicació, es manté un contacte. I llavors pots ser més tu, perquè no tens que fingir tant, no tens que dissimular tant, no tens que buscar altres arguments, perquè ja tens més facilitat de comunicar-te i pots expressar-te d'una forma més natural.
Hem començat dient que hi ha tantes opinions com persones hi ha al planeta, això són moltes i moltes opinions, i al voltant del coronavirus, de la Covid-19, de què toca fer, de què no, tothom té la seva opinió també.
Sí, sí, i a més hi ha aquesta pugna política, no?, que realment estem al·lucinant. Mira, el tema sanitari és primordial i el tema evitar contagis, i penso que la salut és bàsica. L'economia ens està perjudicant moltíssim, ja veurem com se surt. Vull dir, seria bo que fossin generosos i la Casa de la Moneda creés més euros, que no t'aniria malament, i ho solucionessin i no s'estessin de punyetes i miressin que és un mal mundial. Ja sé que no m'escoltaran i que potser és una solució molt simple i que té moltes més complicacions darrere. Però, jolín, vull dir, no estaria malament que se la plantegessin. Però, per una altra banda, el fet de la salut és bàsic. La gent no vol posar mascareta perquè creu que no és necessari. Bueno, doncs, realment existeix el Covid, vull dir, està demostrat i, bueno, jo he vist famílies propers, persones... És veritat que si no hi ha una alteració, no hi ha un trastorn, doncs la persona pot passar el Covid i després està bé. I que possiblement el passarem tots, no ho sé. Però les precaucions no sobren.
Aleshores, també s'hi queden moltes persones,
per això,
d'altres tenen complicacions,
per això,
i ho passen molt malament.
Per això, que és un respecte per tu i pels altres. I aleshores, a veure, grups de 5, bueno, pues jo sé, he vist pues, un petit grup de 5 i l'altre grup una mica més lluny, no? Si és necessari, vale, doncs això també ho poden fer. Vull dir, creativitat al poder per continuar mantenint la protecció de salut. No costa tant. Vull dir, costa ser tu, perquè com puc ser jo si no et puc abraçar? Que ja va amb el títol del que encapçalem nosaltres ara.
Si has de guardar aquesta distància.
Sí, com puc ser? Pues, bueno, regala una mirada, regala un tacte, que potser t'has notat les mans, regala un tacte, vull dir, un gest, regala un gest, o sigues creatiu en les paraules. Vull dir, tant t'estimo que no et puc abraçar, em fa molta ràbia, jo què sé. Hem de ser creatius, però és veritat que, o senzillament, a lo millor pots fer aquests gestes d'acostament i sobretot jo crec que tothom ens hem informat, no?, que la història passa per la saliva. Vull dir, és veritat que anar a la roba et queda ahí amb el material, però ens rentem tant les mans que no sé si ens cauran a trossos algun dia. Perquè...
És probable.
Vull dir, si fas això i toques algú, pues renta les mans després i ja està, però fes-ho, m'entens? Si vols a tocar una mica els ombros i allò del tacte, no? Humà, pues mira, millor tocar la xixi que no tocar la roba.
És que som mediterranis, som de
tacte,
de tocar-nos,
sí.
D'acostar-nos.
Per tant, si vols ser tu, crea't el teu propi còdic de relació. Vull dir, com ser tu? Doncs pues creant el teu propi còdic, però que et protegeixi i protegeixi els altres. Aleshores, utilitzem el cervell, utilitzem la creativitat. I et dic que és millor tocar la xixi, vale, que no pas tocar la roba.
La roba.
Clar, vull dir... Ja
que aquelles gotetes microscòpiques poden quedar dipositades
clar,
allà.
Doncs pues ja està, no passa res. I sobretot, molt, molt important, és per mantenir-te tu amb el teu equilibri, intentar no obsessionar-te. Senzillament és ser precaut, no obsessionar-te.
Clar, perquè tenim els que pensen que la mascareta no cal, que se n'abusa,
sí.
Els que estan convençudíssims que és una bona eina, els que ja ni es plantegen si toca o no mascareta, que porten molt de temps tancats a casa,
Sí, sí,
que hi ha gent que no ha sortit o que surt molt puntualment.
Sí, sí, bueno, hi ha moltes pors, ja ho sabem, genera pors. Genera pors i no acabes de poder ser tu si no surts de casa, evidentment, perquè t'agafa com el síndrome de la cabana, no? Que et quedes a dintre i després et diuen, ara anem a donar una volta. Diu, què? Què dius? No, una volta? Vull dir, és com, no sé, vull dir, estàs com que t'has habituat a un espai reduït, com els gats, i ja no et vols moure d'allà. Aleshores, és important l'equilibri, és important també saber com fer-ho. Em sembla que una vegada ho dèiem en aquest programa. Surs al carrer, portes el bolso i algú per robar, però no vas amb el bolso enganxat aquí davant, que quasi que sembla que portis diamants a dintre el bolso i potser et robaran de veritat si tant l'apretes. Vull dir, però mentalment sí que procures tenir la mà sobre el bolso o tirar-lo una mica endavant quan hi ha una mica d'aglomeracions. Ara no hi ha tantes, evidentment, però bueno.
Aquí hem sortit guanyant, sí.
Sí, aleshores dius, bé, doncs es tracta d'això, de ser prudent.
Però és una por diferent, aquesta.
Exacte, aquesta és diferent.
COVID. És com més atàvica, més irracional, no?
Sí, perquè no el veus. El lladre potser el veus venir, però el virus aquest no el veus per on passa. Ara, recordeu moltes recomanacions, que les hem dit per aquí, que si en algun moment fa mal al coll, ara ja he vist que hi ha vídeos que també ho recomanen, les gàrgares. Vull dir, si en algun moment molesta el coll, comença pel coll, si fas gàrgares, evites que entri als pulmons i pots redirigir-lo cap a l'estómac i després va fora, perquè amb els jugos gàstrics es desmunta. Aleshores, és important, gàrgares d'aigua oxigenada, amb una miqueta d'aigua. Després, m'he enterat per metges que també amb el Listerine, que és molt fort, que també pot ajudar a desfer la grasa i la proteïna. Després estan dient moltes persones recomanacions de la farigola. Jo, de moment, aquests dos els sé que són més forts, si dius tiramilles, perquè peguen fort. I, de fet, clar, és que és com una ARN, que és un trosset que amb la proteïna i amb el greix, clar, si entra pels pulmons, a la que arriba als alveolos, pues, atasca, i és per això que hem de procurar, quan està aquí, pues, que vagi cap a l'altra banda. I aleshores, ser precavut i tenir informació no costa gaire. No costa gaire ara tenir por, sí. I després és cert que les persones que realment tenen una alteració, és normal que vagin amb una mica
més de... Que siguin més prudents.
Exacte, més de prudència que el resta. I precisament els familiars d'ells també.
Clar, perquè és una xarxa.
És una xarxa. I evitarem moltes coses. Jo crec que aquí a Catalunya encara ho estem portant, déu-n'hi-do, després.
No ho sé, avui hem baixat uns quants punts de risc de rebrot, però estàvem disparadíssims, també.
Estàvem, però han dit unes bones notícies.
Sí, ha baixat força, com 22 punts.
Sí, per això, han dit unes bones notícies i penso, alguna cosa és alguna cosa. I, bueno, i senzillament, i bé, no, bueno, sinó bé, i senzillament la prudència, i no deixar de ser tu mateix.
Vull dir... És complicat, ser un mateix amb el coronavirus, és
sí,
més complicat.
Sí, el que passa és que sempre pots dir, ei, em sap greu, o vull dir que a vegades, no t'acostis, ahir, no? Vull dir, no agafis la màscara aquesta de el pànico està en mi rostro, no? Sinó, ei, em sap greu, però per prudència millor que no, ja està, digue-ho d'una altra manera.
Dir, el com, ho dius, tornem al com,
el com és
del que, com ser tu, és important de nou.
El com és bàsic i acabarem parlant molts cops de paraules, perquè les paraules tenen una càrrega emocional increïble.
I més ara que anem tan tapats.
I tant.
Que només es veuen els ulls i amb prou feines.
I tant, a més que li preguntin als actors i a les actrius de teatre. A tu et diuen que diguis hola amb un paper episòdic. Paper episòdic vol dir que només surts en escena i dius hola. Et diuen, digues hola. Home, que fàcil, no? Només dir hola, sí, però quantes vegades... tens que ensejar-ho, perquè quantes formes hi han de dir hola?
Milions, segurament.
Ah, depèn del context, de l'entrada, del moment. Pues això, hola, 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 i moltes més.
I seguiríem, sí, sí.
Aleshores, això és una resposta al com. El com enfoques, resulta que té un sentit o té un altre. Com dius una paraula, com l'expresses, té un sentit o té un altre. I aquí ja podríem entrar en tot el llenguatge de WhatsApp, que ja m'he trobat molts cops, dic, no poseu això perquè esteu intentant... Amb l'expressió normal pot semblar simpàtic.
Treus ferro, sí. Rebaixes tensió...
Pot semblar simpàtica una expressió, però posada escrita en WhatsApp pot sentar més fort.
Agafen més duresa, oi?
Clar, i més els catalans que tenem aquesta conya, que la poses escrita en WhatsApp, i allò que dius, mai, aleshores el com escrius, el com decideixes un entorn per parlar d'algú té molta importància perquè et permet ser o no ser més o menys tu mateix o tu mateixa.
Montserrat, i ens queda un col·lectiu que són els negacionistes.
Ai, Déu meu, sí.
Hem parlat dels que tenen por, dels que veuen diferent, i després hi ha els negacionistes,
bé,
que
jo
fan
penso,
bandera.
Sí, sí, és una rebel·lia per sistema, no existeix el Covid, no? I van sortir un anunci que deien des dels hospitals, els hospitals de Barcelona demanaven aquestes persones que creuen que no hi ha el Covid, que demanaven ajuda per traslladar malalts d'un hospital a l'altre, ja que ells no estan convençuts, doncs que vinguin de voluntaris a ajudar i que trasladin malalts d'un hospital a l'altre, que és el que es necessita, perquè els sanitaris van molt saturats, o anaven molt saturats, això va passar fa un bon temps, un parell de setmanes. Doncs bé, senzillament hi ha una negació a tot i és, ens estan manipulant, el Covid no existeix, això ho he llegit en molts missatges que surten per internet, alerta amb la rebel·lia adulta, vale? Vull dir, ja sabem que ser rebels és anar en contra del que diuen els papes, doncs alerta en enfocar la direcció malament cara a la política en vez de prevenir la teva pròpia salut. Perquè si és més important portar la contrària que cuidar-te, doncs vol dir que psicològicament encara no hem acabat de tenir el criteri propi. Estem buscant criteri propi, com si un mateix, i resulta que potser ens posarem malalts abans de trobar-lo. També és veritat és que potser aquesta gent es mouen en sectors bombolla, no? I diuen que no passa res perquè ells han vist que no passa res amb els seus sectors bombolla i aquests baixos ho creuen. Però a la que et mous o que agafes més risc amb més població, doncs alerta perquè el Covid existeix, vingui d'on vingui, hagi nascut d'on hagi nascut, si del rap penat o dels penats dels raps, però és igual, la història és que ens hem de curar i ens hem de cuidar per poder mantenir la nostra salut, i la rebel·lia no és precisament la més recomanable, que ho facin els que creguin convenient, però sisplau que vagin al tanto perquè això pot afectar a altra gent que està al seu voltant.
El Com ser tu, que avui hem estrenat temporada amb la Montserrat Ferraro, coach i psicòloga, us donarem eines i elements per ser vosaltres mateixos. Moltes gràcies i ben tornada a l'equip.
Un plaer. Moltes gràcies a vosaltres.
Aquí ho deixem avui i tornem.